Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Bona tarda, senyores i senyors, benvinguts com totes les setmanes al Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center Barcelona, aquesta tarda en companyia de Leandro Lamor, director de l'Agència IFE Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
Joan Maria Claveguera, director de l'ACN, Agència Catalana de Notícies. Bona tarda, Joan Maria.
Com estem? Bona tarda.
Manel Manchón, director d'Economia Digital. Bona tarda, Manel.
Bona tarda.
I el Joan Carles Valero, en Relacions Institucionals de ABC Catalunya Bocento. Bona tarda, Joan Carles. Benvingut també.
Hola, bona tarda.
El convidat d'aquesta setmana al Conversa, el senyor Felip Puig, conseller d'Empresa i Ocupació, destacant membre de Convergència Democràtica i amb molt predicament i molt reconegut entre les bases del partit de Convergència Democràtica de Catalunya. El senyor Puig, bona tarda i benvingut, eh?
Bona tarda. Els seus oients no ho veuen, però m'ha fet posar vermell. Gràcies.
Bueno, escolti, no he dit res que no la classe política i la classe periodística no conegui, sàpiga,
bé,
eh?
Bé, ja ho veurem, ja ho veurem.
Aviam, escolti una cosa. Les bases de Convergència, la gent de Convergència, la gent del partit, què li comenta, què li diu de la situació en què es troba Catalunya ara mateix, el govern de la Generalitat en funcions i sobretot el president en funcions, Artur Mas, després del que va passar el dijous al Parlament?
Tenen un doble sentiment, comprensible. D'una banda, estan il·lusionats i esperançats que el procés pugui continuar progressant amb fermesa i al mateix temps amb tranquil·litat i una velocitat adequada, i d'altra, estan un punt inquiets, doncs, davant de la, avui encara, situació de bloqueig que la investidura no ha aconseguit superar, no? Per tant, esperançats de continuar avançant cap a un país que necessita respostes als seus problemes i als seus reptes, i d'altra banda, al mateix temps preocupats perquè encara no hem aconseguit un acord, en aquest cas entre Junts pel Sí i la CUP, per garantir la investidura i, per tant, començar aquesta legislatura amb el president Mas al capdavant del govern.
Això vol dir que vostè veu el president Mas que acabarà sent investit. No sé quan, si el dia 29, quan passi l'assemblea de la CUP, o abans de la iniciar la campanya de la Generalitat.
Li faré una petita confessió.
El dia 4 de desembre.
Li faré una petita confessió.
Digui-me.
Jo em pensava que aquesta setmana ho hauríem aconseguit.
Sí?
Sí. Jo era optimista.
I què ha fallat, doncs, conseller?
No m'ho faci dir, no ho sé.
No ho sé. O no ho vol dir.
No, però és propi...
Tot plegat, no?
És propi dels temps convulsos que vivim. És propi de la situació en la que Junts pel Sí, que ha fet un esforç molt important, i avui ja ho tenim, com que la velocitat de les coses és molt, molt accelerada, escolti'm, que Convergència, Esquerra, gent diversa com en Germà Bel, com en Lluís Llach, com en Pep Guardiola, com molta gent del país, doncs anés amb una coalició electoral única i excepcional, doncs avui ja ho hem assimilat, però és símptoma de que estan passant coses a una velocitat molt ràpida. I d'altra banda, també hem d'entendre que la gent de la CUP, que són molt coherents amb els seus plantejaments, que jo segurament molts d'ells no els comparteixo, però que els hi respecto i els hi dono, evidentment, tota legitimitat perquè els puguin defensar, bé, lligar a vegades l'aigua i l'oli no és fàcil.
Yeah.
I, per tant, doncs, intentar veure si al final, doncs, la maonesa pot pujar bé
o que,
i tenir,
i que no
tenir
estalli,
investidura.
I que no estalli.
Sí,
eh?
Perquè és que si estalla tindrem eleccions anticipades, de nou, provocades, doncs, l'any que ve. No ho desitgem. Sincerament, estem intentant que hi hagi finalment un punt d'acord en el que, respectant els 300.000 vots que va treure la CUP, s'han de respectar, però també s'han de respectar el 1.600.000, 60.000 vots que va treure Junts pel Sí, doncs aquest equilibri, aquest diàleg, porti a un acord bàsic amb el procés i al mateix temps, doncs, que garanteixi la governabilitat. Torno a repetir el que vaig dir el mes d'agost. Tan important són els objectius que ens hem proposat com la manera d'anar-los aconseguint. I, per tant, és tan important declarar que volem ser un país normal i un país amb estat propi, com també fer-ho possible. I, a vegades, lligar el fer-ho i el fer-ho bé no és fàcil.
Ja. Vostè és conseller d'Empresa i Ocupació. Li pregunto per la vessant empresa, el món de l'empresa, el món de l'economia. Com rebria una Catalunya, un govern de la Generalitat dirigit, controlat, amb un govern que hi hagués ficat allà dins la CUP? Partit.
Home,
que es diu antisistema, antieuropeu, en fi,
qualsevol,
tot l'anti que vostè vulgui.
Qualsevol societat i qualsevol teixit empresarial, si veiés que el seu govern està dirigit, condicionat i, diguem-ho així, orientat pel que fa al 7, al 8 o al 10% dels diputats del seu congrés, estaria molt inquiet. Per tant, hem d'entendre que hi haurà un govern i això és el que jo crec que acabarà sent, presidit pel president Mas, protagonitzat bàsicament i només per Junts pel Sí, i per tant vol dir per gent de Convergència i gent d'Esquerra, que raonablement compartim amb visions diferents doncs, un model social i econòmic, i en tot cas doncs, amb el suport de la CUP per investir el president, que comportarà doncs, algunes concessions, algunes. Però és evident que si l'orientació del model econòmic del nou govern fos només el de la CUP, doncs és evident que només, i sense prejutjar si estan més a l'esquerra o més a la dreta, si són més revolucionaris o més conservadors, home, no pot ser que en una democràcia doncs, els que treuen el 10% dels vots doncs, marquin la política econòmica del govern, no? Una altra cosa és que la puguin orientar, condicionar o pactar i transaccionar. Per tant, no vull prejutjar el model de la CUP. El que sí que dic és que en una democràcia les majories han de respectar les minories, però les minories han d'entendre que qui marca la pauta són les majories.
Molt bé. Hi ha moltes sí. mans aixecades que volen preguntar. Joan Maria Claveguera i després el Joan Carles Valera. Vinga, endavant.
Jo penso com el conseller, però l'aritmètica parlamentària és la que és, i per tirar endavant la investidura del candidat Mas fan falta els vots de la CUP. I els ciutadans, jo crec, conseller, que en aquests moments es pregunten en què més pot cedir Junts pel Sí cap a la CUP com per pensar, quan senten el senyor Oriol Junqueras o qualsevol altra de les persones capdavanteres d'aquesta plataforma Junts pel Sí, que surten dient que anem bé, que hi ha esperances i que tot està obert i que segurament avancem i que la investidura es produirà. En què pot cedir Convergència? Perquè hi ha gent que pensa que realment hi ha gent que diu que els polítics, que tant la CUP com Junts pel Sí estan escenificant una obra que ja té un guió preestablert i que estan fent una obra de teatre.
Jo...
No és que els hi doni la raó,
eh? Respecto molt a tots vostès, perquè són analistes molt sagaços i molt incisius, els que estan en aquesta taula i tot el món periodístic en general, perquè fan bé d'intentar escriure el relat, no tant la crònica com el que està passant. Però vostè, que és de la meva generació, malgrat que es manté molt en forma, perquè el veig en molt bona forma, senyor Claveguera, però també té bona memòria. Deixi'm que li posi un símil. Quan la gent de Junts pel Sí diuen, escolti'm, hi ha temps encara per arribar a acords, és com quan en Tarradellas va sortir l'entrevista amb el senyor Suárez dient tot va molt bé i pactarem la Generalitat amb el govern, fixi's, de la transició franquista. La reunió havia anat fatal. En Suárez i en Tarradellas una mica més i arriben a les mans. Però en Tarradellas va tenir aquell coratge de dir, escolti'm, hi ha temps de descompte, hem de seguir progressant, la reunió ha anat bé, el van fer anar a buscar i van tornar i van dir, escolti, vostè veig que entén de què va, intentem arribar a un acord. M'agradaria pensar que estem en aquests moments, moments en els que la CUP està defensant les seves posicions, moments en els que Junts per si vol fer valer doncs, la majoria de 62 diputats que ha tret i trobar un punt d'equilibri. Per tant, jo sóc dels que penso que encara hi ha joc. Si no, també li dic, no estem davant de la repetició del partit, no tindrem 90 minuts amb dues parts. Jo crec que ens queden uns quants dies. Tot el que no s'arregli entre la setmana que ve i l'altra, doncs serà difícil que s'orienti bé.
Sí, conseller, si em permet li preguntaré sobre el seu departament, perquè és el conseller...
Home, estic en funcions, però em pot preguntar,
Efectivament, perquè també tenim notícies, algunes doncs són dolentes, altres inquietants, respecte a sectors econòmics tan importants com el de l'automoció per Catalunya, no? D'entrada, Valeo, se'n va, no ha pogut fer res vostè, perquè es quedin. Aquesta seria la primera pregunta, i després la grossa, SEAT, perquè amb el Dieselgate una mica es veu afectat la marca, es veu afectada la marca per aquesta intervenció en els motors, per aquesta, per entendre'ns, estafa, no? En el mercat, no? de l'empresa mare i que fins i tot en alguns mercats, o sigui, en alguns mentideros internacionals, i fins i tot d'inversors, brokers internacionals, descompten que es pugui vendre SEAT. A Navarra, el govern de Navarra ha viatjat a Alemanya per negociar. Vostè quan ho farà?
Anem per parts. Sé que...
Com tema... viatjarà a Alemanya, vols dir, no?
Home, interessar-se per què és el que està passant, no?
De moment, bueno,
crec, no?, que hauria...
De moment, sí. Miri, aquest vespre m'aniré cap a Xile. Vaig a Xile, per exemple, per descomptat, en representació, en aquest cas, dels quatre motors d'Europa, que la presidència la té a Catalunya. Continuem tenint unes molt bones relacions amb les principals regions industrials d'Europa i tenim, en aquest cas, doncs, un intercanvi amb el govern i amb l'economia xilena, i estarem amb empresaris del món de la logística, del món de la tecnologia, del món de la indústria catalana, més de 50 empreses que anem a fer intercanvis. És probable que, en quan tinguem un govern nou, el conseller d'empresa, sigui jo o sigui una altra persona, doncs, tingui l'oportunitat, doncs, de tenir un intercanvi amb la direcció del consorci, i diem consorci Volkswagen, Audi, Seat i Skoda i tot aquest, el gran imperi de l'automoció d'Europa i el primer del món avui. I en aquests moments ja haig de dir que estem en contacte, doncs, amb la direcció de Seat, observant bé tots els moviments que s'estan començant a fer. No s'ha acabat. Vostè deia el Dieselgate, i té raó, Seat és la víctima d'un greu error de Volkswagen de fa pràcticament 10 anys i que avui està commocionant la indústria de l'automoció, la tecnologia dièsel, i no només Volkswagen i Seat, sinó també, com s'ha anat veient, doncs, notícies que poden afectar fins i tot altres marques, no? Crec que val la pena que tinguem molt present que fins i tot els millors, el Made in Germany, a vegades cometen errors. No, molt breument, Navarra, per què ha anat més de pressa Navarra que Catalunya a l'hora de concretar els plans d'ajuts i les inversions? Perquè la planta de Navarra està 4 o 5 anys endarrere de la planta de Seat. Tota la reconversió, les infraestructures, les inversions que es van fer en el seu moment a Seat Martorell per poder ser competitius i avui ser una de les primeres plantes del conglomerat, pensi que és de les poques plantes que fabriquen marca Audi fora d'Alemanya, amb plantes que fan referència a una altra marca del grup, i per tant tot el que s'havia de fer i que ara Navarra està fent, en aquest cas a Navarra es fabriquen Volkswagens en plataforma petita, ho han arribat a fer. Nosaltres estem, diguem-ho així, 4 o 5 anys més endavant i estem començant a estudiar aquests 3.300 milions d'euros d'inversió que es va dir que es faria, com es concretaran. Ben aviat, jo espero que en les properes setmanes podrem avançar en aquest sentit. I Valeo B és una empresa que jo he dit diverses vegades que ha decidit marxar perquè diuen que a Saragossa s'estalviaran un 30% els sous dels treballadors. Res més que això. No ens interessen aquestes empreses que només miren el curt termini i el sou baix dels treballadors, perquè tots els que apostin només pel low cost vol dir que acabaran fent salaris low cost, i en el fons és una empresa que ja fa temps que ha anat deslocalitzant-se de diferents territoris només buscant el benefici a curt termini. Ens interessen empreses que treballin a mig i llarg termini, i d'això n'hi ha a Catalunya moltes, n'estan venint a Catalunya, al sector de la química. Ahir signàvem un conveni al govern de Catalunya amb ICL, una multinacional israelí que és la que tira endavant Iberpotash, amb centenars de milions d'inversió en un projecte industrial. La Nestlé a Girona està invertint més de 100 milions amb la primera fàbrica del Dolce Gusto per tot el món, no? A Catalunya hi ha inversió, alguna planta, doncs, encara té algun problema, però en general ja estem creant més llocs de treball que no pas els que s'estan destruint.
Leandro.
Sí, Barcelona com a capital econòmica de Catalunya, li preocupa el discurs que aquesta setmana hem sentit a l'alcaldessa de Barcelona dient que vol donar més preponderància al sector privat? Això pot ser una rèmora pel creixement?
A veure, em preocupa des d'un punt de vista de debat ideològic. Des d'un punt de vista de la realitat del país, no em preocupa. I vull ser molt respectuós. És l'alcaldessa de la ciutat, amb 11 regidors de 41, i per tant, doncs, amb una posició que és la més important, però minoritària, i per tant, doncs, crec que no representa el sentiment majoritari de la ciutat i dels seus ciutadans, no? Ara, té la legitimitat de ser alcaldessa. Jo el que sí que dic és que la visió de Convergència, i la meva, però sobretot la del president Mas i del govern de Convergència i Unió, de Convergència i de la Generalitat de Catalunya, és molt diferent. Ella parla del lideratge del sector públic, i jo i nosaltres parlem del lideratge privat amb l'acompanyament i l'impuls públic. Jo crec que els bons models són els de que hi ha confiança per part del sector públic en la iniciativa privada i responsabilitat per part de la iniciativa privada amb el bé comú. i en la mesura en què iniciativa privada i el lideratge de la indústria, de l'empresa, dels emprenedors, de la societat civil organitzada, amb l'acompanyament, la complicitat i, evidentment, amb la garantia del retorn i la bona distribució que el sector públic ha de garantir, és la dosificació adequada. No, no m'agraden, diguem-ho així, els vodkes purs, sinó que m'agraden més aviat els còctels. I una economia com la catalana, el còctel ben dosificat és lideratge privat, impuls públic.
Sí. Madame Manchón.
Sí, volia tornar una mica al debat polític que hem encetat al començament. D'una banda, si aquest acord de Junts pel Sí i la CUP hauria d'arribar abans del 20 de desembre per tal de que Convergència vagi a les eleccions amb un president i amb un referent, i en tot cas si arribés aquest acord que molta gent està desitjant, i precisament el que molta gent li retreu és que no hi hagi un govern a Catalunya per posar en marxa i liderar polítiques en aquest cas, per exemple, econòmiques, però encara que estiguin desitjant aquest govern, en realitat per fer què? És a dir, un govern de Convergència i Esquerra més independents i la CUP, quin recorregut té pels propers mesos, per d'aquí 2 anys, exactament per fer què?
A veure, anem per parts. No vull semblar un àngel de la caritat, però sí manifestar que ens interessa un govern abans del 20 de desembre, no com a Convergència i pels nostres interessos legítims partidistes, sinó perquè jo estic convençut que el país necessita un govern estable i un president d'alguna manera investit amb l'autoritat que li dona una majoria en el Parlament per tirar endavant un nou govern i per començar a desenvolupar els seus compromisos amb els ciutadans, que han sigut àmpliament d'alguna manera respaldats. Vull recordar una cosa, la victòria de Convergència amb Esquerra i amb els independents, és a dir, de Junts pel Sí, que treu 62 diputats. És veritat que en nombre de diputats no arriba a les majories absolutes que havia tingut en el seu moment Convergència i Unió, però en nombre de vots absolut és una victòria històrica. Mai ningú havia aconseguit 1.660.000 vots en unes eleccions al Parlament de Catalunya. Dit això, hi ha una gran majoria, no suficient per governar sense altres suports, i per tant jo crec que, responent a la seva pregunta, primer, ens interessa un govern estable i un president investit el més aviat possible? Sí. Si pot ser la setmana que ve, millor que d'aquí 15 dies? També. Això sí, entenent que el pacte ha d'obeir a un equilibri entre la força majoritària del sobiranisme, que ha tret 62 diputats i 1.660.000 vots, i la part minoritària del sobiranisme, que ha tret 10 diputats i 330.000 vots. No? Des d'aquesta perspectiva, desitjar que hi hagi un acord amb les concessions raonables per ambdues parts i que hi hagi generositat, entenent que estem en un moment molt transcendent. Per fer què, deia vostè? Jo crec que hi ha dos grans reptes, dos. Un, el del moment, el de la transcendència, el de la pàgina de la història que estem vivint i que l'hem de judicar amb tota la seva, diguem-ho així, profunditat i al mateix temps amb tota la seva sensibilitat. Són moments per no equivocar-se, per no córrer més del compte, per marcar clarament el ritme i el rumb. La meva modesta opinió és que Junts pel Sí va guanyar les eleccions, però és evident que des d'una perspectiva del plebiscit no vam arribar a guanyar-lo definitivament. Les forces sobiranistes no van treure el 50% dels vots. Des d'aquesta perspectiva, quins són els dos encàrrecs que tenim? Un, el del dia a dia. Necessitem un govern que gestioni, que governi, que ajudi les empreses a continuar generant llocs de treball, que lluiti contra l'atur, que garanteixi la cohesió, els bons serveis públics, que malgrat l'ofec que ens sotmet Madrid continuem gestionant bé l'economia real. Segon, i segurament el més rellevant des d'un punt de vista dels programes electorals, que impulsi el procés de construir un estat propi, que és el mandat que tenim. I des d'aquesta perspectiva vol dir que aquest govern, el nou govern, amb el president Mas, espero, investit de nou per tercera vegada, tindrà un encàrrec molt transcendent. D'una banda, com he dit, gestionar el dia a dia, i de l'altra banda, anar desenvolupant tot allò que pugui representar de cara a un futur, a un any i mig, 2 anys vista, noves estructures d'estat.
Esteu escoltant el Converses a la cadena Còpia Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, avui en companyia del Leandro Lamor, el Joan Maria Claveguera, el Joan Carles Valero, Manel Manchón i el convidat d'avui, el senyor Felip Puig, conseller d'Empresa i Ocupació.
En funcions.
En funció.
Com que no ho diu vostè, ja ho dic jo. Bueno, m'ho recorden cada dos per tres.
Perquè, clar, el que sí que queda clar és que vostè no tornarà a ser conseller, no? Perquè,
o ah, què? Això ho diu vostè. Sí, no, jo ho he vist llegit, però com que veig tantes coses llegides en els diaris, no sé res, jo.
Però vostè es vol apartar de la vida política, ja, o què?
No, jo fixi's que fa bastants anys, el senyor Claveguera em coneix des de fa bastants anys, alguns de vostès també, jo tinc una petita, diguem-ho així, falsa immodèstia, perquè és evident que si no, no ho diria, jo mai he demanat ocupar un determinat lloc ni estar en determinades posicions.
Però sempre ha estat allí vostè, eh?
Sí,
sempre.
Perquè pensi que sóc militant des de fa molts anys de Convergència. En el seu moment, aleshores, el conseller Comas em va oferir, doncs, incorporar-me al govern en funcions de director general. Als meus 28, 29 anys vaig ser un dels directors generals més joves. Després vaig ocupar posicions en el partit perquè el president Pujol em va demanar, doncs, que amb el que ja no hi és avui, Pere Esteve, doncs, em fes càrrec de la secretaria d'organització. Després el mateix president Pujol em va oferir ser conseller. Després el president Mas, aleshores a l'oposició, em va oferir ser portaveu al Parlament, per primera vegada a l'oposició, Convergència i Unió. Vull dir, pensi que allò va ser molt dur perquè portàvem 25 anys governant i passar a fer d'oposició, doncs, no va ser fàcil. Allà és on em vaig començar a llaurar la meva imatge d'home dur, Després, imagini's, vaig acabar sent més dur perquè em va tocar ser conseller d'Interior, ara conseller d'Empresa. Tinc la petita satisfacció de pensar que sóc un dels polítics de Convergència que més ministeris ha ocupat, i jo seguiré estant a disposició del meu partit i del meu president. Si sóc útil i necessari, doncs continuaré estant en l'equip titular, i si el president creu que, doncs, ha de donar pas, doncs, a nous lideratges, doncs jo seguiré o a l'equip de reserva o a la grada animant o des de casa donant suport al projecte.
Bueno, només una precisió, si el govern no estigués presidit per Artur Mas, vostè no seria conseller?
No ho sé, no. Pensi que els governs normalment han de ser equips de confiança de les persones que els encapçalen. Avui per avui no m'imagino un govern que no estigui presidit pel president Mas. No entra en la meva, diguem-ho així, imaginació que d'aquí 10-15 dies no tinguem el president Mas com a president de la Generalitat.
En aquest cas, creu que Junts pel Sí això ho tindrà com una cosa absolutament sagrada? Si
la presidència del president Mas, sí, jo crec que sí, que aquí no hi ha fissures. Jo crec que en aquest sentit és que, pensi una cosa, hi ha gent a casa nostra que diu no podem prescindir de cap actiu. Em sembla bé aquesta visió, diguem-ho així, de comptabilitzar els actius i els passius que podem deixar de tenir. La meva visió és una mica més, diguem-ho així, global, no? No és perquè sigui el millor actiu, que ho és, és el millor de tots nosaltres, el president Mas. Però és que hi ha un altre factor que és més transcendent que aquest. És que ens vam presentar a les eleccions i va haver-hi 1.660.000 persones que van votar perquè el president de Catalunya fos el president Mas. Davant d'aquesta voluntat, jo respecto tot el plantejament que pugui tenir la CUP o el PP, m'és igual, però és evident que va haver-hi un tant per cent, el més important, de gent que van votar perquè fos president.
Però de número 4, Mas. No va de número 4.
Sí, però en cap moment vam amagar que el nostre candidat era Artur Mas. En cap moment. Va anar de número 4 precisament per facilitar aquesta entesa àmplia que anés més enllà d'unes cicles, d'unes persones, d'un lideratge. Però Esquerra, els independents, Lluís Llach, Pep Guardiola, Germà Bel,
Carme Forcadell,
Muriel Casals, Oriol Amat, tots els independents saben, han reconegut, tota la gent, mai vam enganyar, que el nostre candidat a president era Artur Mas, i ho seguim mantenint.
En cap cas veu un escenari d'eleccions, una repetició d'eleccions al mes de febrer, març?
Sí que el veig. El veig, però com a, diguem-ho així, l'opció menys desitjada. Però és possible.
Però almenys possible.
Però és possible, sí, possible. Sí. Si continua havent-hi un cert bloqueig i no som capaços entre tots, doncs, de superar aquestes difícils negociacions, doncs hi ha aquesta opció, anar-nos en el mes de febrer, març, eleccions anticipades. M'agradaria pensar que, malgrat que hem superat les dues votacions previstes per l'Estatut, hi haurà una tercera votació en què el president serà investit.
I en aquest escenari, junts o separats, Convergència i Esquerra?
En quin, perdoni? A les eleccions del mes de març?
A les eleccions del març, possible escenari.
Els joves que ens escolten entendran això. Vostè sap que els nens de 2 o 3 anys es posen davant de la tele i intenten passar amb la mà la pantalla? Ja. Doncs vostè vol fer passar 2 o 3 pantalles
de cop. Pantalles molt ràpides, no?
Anem passant pantalles. Primer a veure si tenim el president de la Generalitat, i després veurem quines pantalles queden, perquè ve la pantalla de les generals, ve el resultat de les generals, ve el govern espanyol i vindrà això. Per tant, primer jo em quedo amb la pantalla d'intentar aguantar i tornar a repetir aquesta pantalla per veure si el president Mas és investit.
I veu el president Mas fent un pas enrere per tal de facilitar un acord, una entesa de govern?
Jo no em puc posar en la pell del president Mas. Com a persona estic convençut que ell està disposat al que calgui. Com a polític ell sap que en aquests moments té un encàrrec i un mandat, i jo crec que el president Mas està molt convençut de que el compromís que té amb la ciutadania és d'intentar liderar aquest procés, i mentre tots li donem suport i ell continuï pensant que té 1.660.000 voluntats del país demanant-li que es posi al capdavant, doncs mantindrà aquest compromís.
Per tant, hi ha dos escenaris: o president Mas o eleccions al març.
Sí, vostè en veia algun altre?
No, jo no, però m'ha semblat entendre que aquí a la taula doncs hi havia intenció de veure'n d'altres.
No, bé...
Jo no la veig.
Aquí a la taula no, però vostè em parla doncs d'algun partit polític amb el que estem negociant que demana que hi hagi un candidat diferent.
Alternatiu, no?
El president Mas, no?
És evident, però vaja...
Jo li haig de dir que...
Candidat o candidata?
Jo li haig de dir que no, jo personalment i políticament jo no contemplo aquest escenari. Però sobretot, vull deixar molt clar... A part que és evident i és veritat que és el millor actiu de tots nosaltres, però el que és més important és que al seu darrere, al seu davant, al seu costat, té 1.660.000 ciutadans que van anar a les eleccions depositant la confiança perquè ell liderés aquest procés. Per tant, hauria de passar alguna cosa molt, 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 molt excepcional com perquè ell mateix i tots els de Junts pel Sí renunciéssim a aquest mandat. Sabent, no ho veig.
I sabent que el candidat a la presidència, malgrat anar quart, era ell. Jo crec que cap elector tenia cap dubte de que seria ell.
Si més no, els que van votar Junts pel Sí, cap ni un.
No,
els que van votar alguna altra opció segur que hi desitjaven que no ho fos.
Però el que estem veient és que és bastant insoluble, perquè quan es diu hi ha una porta oberta, que segurament arribarem a un acord amb la CUP, i quan la CUP està posant el nom, el qui, com una frontera absolutament insalvable, o és Mas o són eleccions. No veig una altra possibilitat.
En català diuen allò de més verdes en madura, no? Vull dir, no intentem collir la poma abans que estigui a punt de ser recollida.
Valedo, sí, no he fet la pregunta, eh?
Escolti,
m'ha passat el torn, he fet només un comentari. Jo volia abandonar el terreny polític per anar al terreny econòmic.
Jo continuo en el terreny polític, però hi faig el pont al terreny econòmic en la pregunta.
Sí, però els veig molt animats, eh?
No us assalteu el torn.
Deixa que faci el pont.
Tu segur que em deixes fer pont, no? És el pont de diàleg, pont de preguntes, pont de temes.
Les concessions sempre les fem al mateix costat.
Vinga, que sóc enginyer de camins i això dels ponts m'agraden. Pensi que tant serveixo per construir estructures d'estat com per construir ponts de diàleg. Per tant, estic a la seva disposició.
Està comodíssim, conseller, eh?
Sí, està en forma, està en plena forma. Jo volia preguntar que clar, en el procés de negociació ara amb la CUP, vostè és el que ha de lidiar, ara que estem parlant de canvi de terç, no?, i de tema de la política i l'economia, ha de lidiar amb els empresaris, que són els que ho veuen una mica més pelut, aquest acord de Junts pel Sí amb la CUP. Com vostè fa d'home bo, diguéssim, entre les negociacions i l'empresariat català que està tremolant, li tremolen les cames.
A veure, m'ha fet un parell de metàfores una mica incontradictòries.
Perquè,
si jo haig de lidiar, m'està dient que els empresaris són toros miura, i normalment els toros miura no els hi tremolen les cames.
És una bona apreciació, aquesta.
Deixi'm que li digui, els empresaris no els hi tremolen les cames. Els empresaris preferirien tenir un escenari més previsible, més definit, i menys subjecte doncs, a una certa inestabilitat que sempre, pensi que els empresaris d'Espanya també estan esperant les eleccions espanyoles per veure què passa. Fa 6 mesos a Espanya hi havia pànic financer davant de les enquestes que deien que Podemos podia guanyar les eleccions o podia condicionar el nou govern, no? Bé, és evident que el món de l'empresa, el món de l'economia, primer, li agrada l'estabilitat. Per què? Perquè prous elements tenen de volatilitat financera internacional, del preu del petroli, de la testosterona del Putin, de les coses que passen a Xina, de tot, com perquè, a més, doncs, de tant en quant, i passa cada 4 anys, aquí a Catalunya, ho sento, però ha passat cada 2 anys o 3 anys, perquè hem tingut eleccions anticipades 2 vegades, ells preferirien sempre un marc d'estabilitat política definit, perquè, escolti'm, s'adapten si hi ha un govern d'esquerres, si hi ha un govern de dretes, si hi ha un govern més nacionalista, si hi ha un govern tripartit. El món de l'empresari, totes aquestes, diguem-ho així, turbulències, les sap superar, Les ha superat i les seguirà superant. Pensi una cosa. Alguns de vostès saben que fa 2 anys, 3 anys, estem intentant un procés molt difícil, que no ho hem aconseguit en 3 segles, d'avançar cap a ser un país normal, amb més autogovern, amb més finançament, i fins i tot alguns hem dit d'estructures d'estat propi. Amb tot aquest trànsit, resulta que l'economia catalana s'està recuperant millor que l'economia europea, que l'economia espanyola, que està creant més llocs de treball, més exportacions, més innovació, més inversió estrangera. Per tant, vol dir que el món de l'empresari, aquests toros miure, i aquesta metàfora, no li tremolen les cames. Ara, que preferirien un govern que d'alguna manera tingués clares les polítiques econòmiques d'una manera més definida del que en aquests moments pot ser objecte d'algun acord entre Junts pel Sí i la CUP, segur, això jo ho capto. És a dir, escolteu, pacteu de pressa, primer, el temps és un factor crític, segona, home, segons quins plantejaments que ens pot fer alguna força política, doncs, clar, quan escolten a la senyora Colau parlar del lideratge al sector públic, doncs els hi haig de dir que hi ha empresaris a Barcelona que diuen, bueno, escolti, l'alcaldessa de l'Hospitalet està encantada amb els projectes d'hotels que comença a tenir picant a la porta perquè aquí han fet, diguem-ho així, moratòria de llicències, no? Per tant, que hi ha algun empresari que, segons quins plantejaments econòmics que fa la CUP, no li agraden gens? Clar que ho entenc. Per tant, què és el que ens demanen els empresaris? Primer, que pactem de pressa, que el president Mas estigui al capdavant, i hi ha molta gent que diu, mentre en Mas estigui al capdavant, sabem que de disbarats no en fareu massa. Per tant, vinga, endavant.
Sí, escolti'm, conseller, abans parlava vostè de coses que es llegeixen els diaris quan algú li ha preguntat...
Vols dir que no t'estic explicant res de nou?
Si vostè continuaria com a conseller.
Però com vols que t'ho digui? Jo no sóc el president del govern, jo no em puc autonomenar conseller.
Jo no li vull fer una pregunta sobre aquest tema. Jo només he dit que vostè ha fet referència a coses que es llegeixen als diaris, i aquesta n'és una. Que sigui veritat o no, aquesta és una altra història.
Els diaris, a vegades, no tot el que es llegís...
Acostumen a dir la veritat,
a vegades,
els diaris hem llegit coses com que...
Per exemple,
hi ha un karma generalitzat, que és en aquest procés, en diaris, que en aquest procés, a Catalunya, amb el procés independentista, s'han deslocalitzat més de 2.000 empreses, que molta gent ha congelat les seves inversions al país. Jo, com a conseller d'Economia i Empresa, voldria que em ratifiqués si això és cert o això és mentida. És a dir, quina és la situació econòmica del país en aquests moments? Quina és la situació laboral i empresarial? En certa manera, ja m'ho ha dit, m'ho acaba de dir, que els empresaris el que volen és estabilitat, però és cert que hi ha hagut empreses que s'han anat de Catalunya per la situació de la deriva independentista? És cert que hi ha grans inversions que estan esperant a veure què passa al país? És a dir, els indicadors econòmics no ho assenyalen, això. El creixement de Catalunya continua sent més elevat que l'estat espanyol. Per tant, aporti'ns una mica de llum sobre aquest karma que algú interessadament ha posat damunt de la taula.
Com que ha parlat de karma, miri, jo, amb el temps i amb l'experiència, he descobert que de veritats absolutes n'hi ha poques. Una és la vida o la mort, l'altre és, perdonin les senyores, doncs, si estàs embarassada o no, perquè una mica o embarassada a mitges no pot ser. Ara, de tota la resta, tot té matisos. Que hi ha hagut alguna empresa que ha dit que si Catalunya arriba a ser independent doncs marxarà, doncs ho han dit, sí, jo n'he sentit algunes, poques, no masses. Ara, marxar què vol dir? Que desmuntaran les impremtes i traslladaran tota la unitat productiva i s'emportaran els milers de treballadors cap a l'altre cantó de l'Ebre? No ho sé. Que canviaran la raó social en funció de que els hi facin més baratos els impostos? N'hi ha hagut alguna. Hi ha hagut alguna que s'han anat doncs, fins i tot a alguna illa britànica dient que allà pagarà la meitat dels impostos i no per disconformitat potser amb el procés, perquè...
Que era amiga del procés.
Que més aviat havia fet algunes manifestacions, estem parlant de Grífols, doncs, que per raons d'organització i de mercat que tenen més Estats Units que no pas Europa, doncs ha pres algunes decisions. No? Que hi ha hagut alguna empresa que en el camp de la inversió, no vull, diguem-ho així, demonitzar-ho ni donar-hi una visió diferent, no? Però en el camp de la inversió més immobiliària, més d'especulació financera, més de cicles de fons d'inversió que tenen 3, 4, 5 o 7 anys de recorregut, hi hagi una certa aturada de decisions? Sí. En el camp de la inversió en manufactura i en indústria? No. Cap ni una. Ahir jo estava rebent un grup belga que ben aviat posarà en joc una inversió en 2 o 3 projectes en el camp comercial de més de 200 milions d'euros. o d'aquí poques setmanes tindrem notícies importants de grups multinacionals molt importants amb inversions importants, o com els he dit abans, doncs, ara mateix, ahir mateix venia doncs, de grups catalans que inverteixen, que traslladen les seves fàbriques de Cornellà a Montornès, que inverteixen, que arrisquen, per tant. I al mateix temps, malgrat que el Financial Times m'ha semblat llegir que feia una certa editorial valorant doncs, el procés, és curiós. Passes unes quantes pàgines, te'n vas al FDI Markets, que és del Financial Times també, que és un indicador de la inversió estrangera, i ells mateixos diuen que Catalunya és de les regions de l'Europa continental que més inversió està rebent els sis primers mesos del 2015. Per tant, no diria que som una mica bipolars, no ho som, al revés, que sabem integrar bé el debat polític amb l'activitat econòmica, perquè tenim un debat polític molt tensionat, molt transcendent, al mateix temps la recuperació econòmica a Catalunya amb inversió estrangera, amb turisme estranger, amb exportacions, amb creació de llocs de treball, amb nombre de persones que cotitzen a la seguretat social, amb creació d'empreses que per primera vegada en 7 anys tenim números positius per sobre de les empreses que tanquen, no? Amb tots aquests indicadors, l'economia catalana continua amb un bon ritme. No diré que sigui per llançar coets, però sí que estem guanyant la lluita contra l'atur i contra la crisi econòmica.
Això vol dir que com els anys 90 a Itàlia, la política per una banda i l'economia per una altra, conseller. Què?
No, jo diré que no? Vagin, eh? Pensi que la major part dels petits i mitjans empresaris d'aquest país, que es mantenen amb una discreció, jo diria que quasi monàstica, des d'un punt de vista d'exposició pública, tots han fet, diguem-ho així, és un escandall de costos. I diuen, l'energia, més cara o més barata que Europa? Més cara. Les comunicacions internacionals, més fàcils o més difícils que Europa? Més difícils. Les infraestructures que ens fan falta, el corredor ferroviari, ens arriba o no ens arriba? No ens arriba. Les polítiques fiscals, més a prop de l'economia productiva i de la indústria o més a prop dels grans sectors financers i diguem-ho així, dels grans moviments de la City de Londres? Més aviat ben lluny. Les polítiques laborals, encara no en prou a prop del petit i mitjà empresari. Clar, van sumant i restant, i els asseguro que callen, que no es manifesten, però que tenen integrats que els costos d'estar en un estat ineficient i un estat que no ajuda l'economia productiva, ho tenen molt clar, i per tant hi ha molta d'aquesta gent que està al costat d'intentar tenir un model d'estat diferent, que fins ara una bona part d'aquests havien pensat en que la tercera via era viable, però també una part d'aquests, o la majoria d'aquests, han arribat a la conclusió que la tercera via és impossible, i davant de la tercera via impossible diuen, no tancarem l'empresa, doncs ens hem d'anar al costat dels que estan intentant canviar les coses, que avui és el sobiranisme i la gent que aposta per un estat propi.
Leandro, sí. I Joan Carles, vinga.
Sí, la raó de que continuïn les inversions i Catalunya sigui, continuï sent un lloc atractiu per les inversions estrangeres, no serà que la interpretació que fa el capital i les empreses a nivell internacional és que donen més possibilitat o més probabilitat d'èxit a una negociació entre el govern d'Espanya i el de Catalunya que no al procés?
No ho sé, Sap què he pensat? Jo al final he arribat a la conclusió, perquè m'ho va dir algun directiu de multinacional estrangera de la petroquímica o de sectors de l'automoció, no? Amb els que hem parlat i estem parlant permanentment. No, el que ens diuen és, escolti'm, si vostès ho fan democràticament, pacíficament i des d'una perspectiva política correctament, estem convençuts que continuaran a Europa, de que mantindran la seguretat jurídica i de que tot aquest, diguem-ho així, moviment, pulsió, tensió que hi ha a la societat es canalitzarà democràticament i que no alterarà el nostre marc institucional, no? El que estan molt sorpresos és amb el bloqueig que ens ve de part del govern de l'estat espanyol, i en aquest sentit doncs troben a faltar una mica de resposta política que no sigui per la via de l'amenaça de la intervenció judicial i de tot aquest escenari que s'està promovent, no? Jo crec que la major part del món econòmic han descomptat que passi el que passi, no deixarem d'estar a Europa i no deixarem d'oferir seguretat jurídica.
Si em permet, conseller, li parlaré d'industrialització. Per exemple, la comarca...
Pensava que parlava d'això.
D'industrialització. No, reindustrialització.
D'acord.
Sí, la comarca que té el perfil més similar a Alemanya seria el Baix Llobregat.
I el Vallès, sí. Estic d'acord. Vallès... Baix Llobregat i Vallès Occidental.
Sí,
Oriental.
Però, per exemple, ahir, dijous, sí? Estava en la presentació d'un llibre, fico una falca, Qui és qui, radiografia dels qui manen al Baix Llobregat i l'Hospital l'Hospitalet.
Això, aquesta presentació... això és de Mac Andreu, això, o no?
No, 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 és de BCN Content Factory i dona la casualitat de que jo sóc per allà.
És el coordinador del... Per això deia, el Mac Andreu és el que es posava les medalles ell mateix.
Ah, bueno, sí.
Ah, això, això, volia dir.
No, no, però ara li vull preguntar sobre...
Un moment, faci un tall. Això és publicitat, eh? Vull dir, anem a la publicitat i tornem. Llibre, radiografia dels que valen el Baix Llobregat i l'Hospitalet. Qui és qui?
Falques, moltes gràcies, Valero.
Conseller. No, la qüestió és que es va posar de relleu de que precisament és un model dels més semblant a Alemanya, juntament amb el Vallès, però genera l'Hospitalet del Baix Llobregat, el territori Llobregat, el 13% del PIB de Catalunya, però només en rep el 3% d'inversió. Oi que...
Depèn de com compti la inversió, perquè en els darrers anys la inversió acumulada al Baix Llobregat, que no és una inversió pel Baix Llobregat, s'ha concentrat amb el port, l'aeroport, amb el desviament del riu, amb la desaladora, amb la... Per tant, li asseguro que si es computa la inversió ara...
Som zona com el Pardo. Ai, no, com el Prado, com el Prado.
Home, però pensi una cosa.
El Museu del Prado.
El nostre país sempre ha tingut una clara vocació, i no des d'ara, sinó des de fa 100 anys, d'una visió d'equilibri territorial i de compensar, diguem-ho així, els avantatges de pertànyer a la corona més immediata a Barcelona i, per tant, d'estar ben a prop dels bons serveis públics, i, en definitiva, doncs, a vegades hi ha inversions en una o altra disciplina, doncs que sobretot tendeixen a garantir que la gent de Tremp, la gent de l'Alta Ribagorça o la gent del Solsonès, doncs tinguin el mateix ràpid accés a la gent de Cornellà o d'Esplugues, doncs els bons hospitals i les bones escoles, eh?
Sí, però ser el tercer motor de Catalunya els col·loca amb renda per càpita en la 14a posició. Oi que li sona la música?
Sí, 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 em sona. Però aquests són els equilibris que ha de buscar un país que tingui capacitat de reequilibrar l'esforç fiscal privat amb un retorn de capital públic, i avui no el tenim, perquè estic convençut que hi hauria una major política de, u, acompanyar a les comarques motors de la indústria amb més inversió, i dos, més capacitat de reequilibrar i de garantir la justícia social a les comarques més desfavorides, si tinguéssim, doncs, la gestió dels nostres recursos, n'estic convençut.
Jo li volia preguntar sobre els centres tecnològics que marquen o haurien de marcar la diferència respecte a altres països, i en aquest cas a Catalunya. Vostè ha intentat o com a mínim ha ajudat a unes de les principals, que és l'EITAT, que dirigeix el senyor Eusebi Cima. Què ha passat realment en aquest cas concret, o si vol, com es pot ajudar perquè tots els centres cooperin, que és una iniciativa que ha portat a terme aquest govern en els darrers anys, agrupant tots els centres tecnològics que hi havia.
Miri, una breu reflexió de 30 segons prèvia. Crec que el futur de la nostra economia productiva, des d'una perspectiva de competitivitat i d'aposta per la innovació i, en definitiva, per el valor afegit i per guanyar la nostra presència en un mercat global cada vegada més competitiu, en les tecnologies, i, per tant, aquesta tercera revolució industrial o la indústria 4.0, es digui com es digui, passa, i sé que segurament el conseller Mascolell, doncs, tindríem algun debat aquí a micro obert, no? Passa per mantenir l'aposta per la recerca, però multiplicar per 2, per 3 o per 4 l'aposta per la innovació tecnològica. És a dir, ara ja ens hem situat en un bon nivell d'investigació, de recerca, de desplegament de centres universitaris, de parcs científics. Ara el que toca és, sobretot, és una prioritat absoluta, apostar per la transferència d'aquesta tecnologia a les empreses. Hem d'obrir les universitats, la investigació, les patents, perquè això generi creació de riquesa. Per dir-ho així, en els darrers 10-15 anys, el sincrotró, el supercomputador, els laboratoris dels parcs científics, hem aconseguit i hem invertit diners per guanyar coneixement. Ara hem de invertir aquest coneixement per guanyar diners, i aquí és on hi ha l'aposta, perquè parcs científics i centres d'investigació al marge, tinguem un gran centre de transferència tecnològica. Aquest centre tecnològic, que ha requerit esforços perquè vèiem que estava massa dispersat, massa fragmentat, vam fer una aposta perquè els 6 grans centres tecnològics que hi havia en el país es convertissin en un. Pensi que això no és fàcil perquè no eren públics. 2 eren semipúblics, els altres eren privats. Ho hem aconseguit. I dels 6, 5 s'han integrat. Avui es diu Eurecat i és el gran centre de transferència tecnològica, que vol dir que les pimes tindran una estructura en la que, amb costos molt mòdics, estaran en condicions de que els seus projectes de producció s'incorporin a la innovació, a les noves tecnologies i, per tant, a la competitivitat del món global, no? L'EITAT, que era el més gran d'aquests 6, avui ja no és el més gran. El més gran és Eurecat. La suma dels altres 5 és el primer gran centre del país. L'EITAT va decidir legítimament, jo els vaig intentar persuadir, però no només a Eusebi Sima, sinó també el seu equip, tant tècnic com tot el seu patronat, de mantenir la seva personalitat. Jo no descarto que en el futur s'integrin, no ho descarto, però han preferit doncs, mantenir la seva via. Què és el que hem fet? Doncs bé, l'EITAT tenia fins l'any passat una aportació molt important de la política d'innovació tecnològica. Aquest any, per tal de que aquesta desconnexió no fos traumàtica, hem articulat un ajut en forma de crèdit per al 50%, el 50% menys del que van rebre l'any passat, i l'any que ve també tenim una partida prevista del 20%. I per tant vol dir que és una desconnexió. L'EITAT ha pres una decisió de mantenir el seu rumb, però ells sabien que o s'incorporaven al projecte comú o deixaven d'estar subvencionats pels recursos públics. Jo crec que, malgrat tot, algun dia l'EITAT estarà dintre d'Eurecat i tindrem, com tenen a Alemanya el Fraunhofer, o com tenen al País Basc un gran centre de transferència tecnològica. I pensi, això que els he dit abans, lideratge privat, impuls públic. Per què dic això? Perquè Eurecat, que es fa amb una part de finançament important per part de la Generalitat, té un consell d'administració de 22 persones. D'aquestes 22 persones, dues són polítics i 20 són empresaris industrials.
És un model semblant al de la Fira.
És un model de lideratge privat, impuls públic, el bon model, sí.
Recte final del Converses d'aquest dissabte amb el conseller d'Empresa i Ocupació, el senyor Felip Puig, i en companyia de Leandro Lamor, el Joan Carles Valero, Manuel Manchón i Joan Maria Claveguera, que vol preguntar. Endavant, Joan Maria.
Permeti'm, senyor Puig, que li faci fer una valoració des de la seva capacitat com a conseller d'Economia i Empresa, per ser un conseller de llarg recorregut, que li faci valorar aquest...
Empresa i Ocupació, volia dir. Sí, és que clar, el masculí s'ha quedat sense cartera.
Empresa i ocupació.
Gràcies.
No sé què he dit.
Economia i empresa.
Empresa i ocupació, com a polític de llarg recorregut, molts valors que han estat destacats en aquesta tertúlia. Valorim aquests 6 mesos d'Ajuntament de Barcelona en mans de Colau amb aspectes com els horaris comercials, com el pla d'hotels, com el tema dels manters, que jo crec que en certa manera afecten els comerços de la ciutat, la campanya de Nadal, si la comencem abans, si la comencem després. Fàcim una valoració d'aquest mig any d'Ada Colau al capdavant de l'Ajuntament de Barcelona, que és un ajuntament prou important com per fer-ne una valoració.
Expulsar la pista. Vostès saben que jo acostumo a parlar normalment bastant clar. Avui parlaré clar també, però haig de ser correcte des d'un punt de vista institucional. Jo tinc la necessitat i l'obligació de marcar línies de col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona, governi qui governi. Podia ser, òbviament, del mateix partit que l'alcalde Trias, i és obvi que amb l'alcaldessa Colau doncs estem en partits i en posicions polítiques diferents, però com a govern de la Generalitat ens hem d'entendre amb l'Ajuntament de Barcelona. Vagi per endavant. Crec que en aquests moments, aquests primers 6 mesos, són encara uns mesos insuficients per calibrar i valorar prou doncs, el rumb que està impulsant el nou govern, aquest nou equip de govern de Barcelona en Comú i de les forces doncs, que es van ajuntar, Iniciativa per Catalunya, Catalunya, Podem i totes aquestes forces polítiques sota el lideratge de l'alcaldessa Colau, i és evident que en alguns aspectes doncs jo no coincideixo amb aquest model de ciutat. No vaig entendre doncs la moratòria amb llicències hoteleres. Crec que més que moratòries, imposicions i prohibicions, s'ha d'apostar pel diàleg, per la concertació, per la complicitat. Crec que avançaríem més de pressa conjuntament. Veig que l'Ajuntament de Barcelona marca polítiques sense tenir en compte massa el govern de la Generalitat. M'agradaria pensar que passat aquests primers mesos, diguem-ho així, de fervor, d'arribar i intentar-ho canviar tot, doncs hi ha una visió de complicitat, perquè quan l'Ajuntament de Barcelona i el govern de Catalunya van junts, més enllà de les idees polítiques, el país se'n beneficia i la ciutat també. Això no s'està produint encara, i és evident que des d'una perspectiva doncs, de determinades polítiques concretes, és evident que tot el tema relacionats amb el top manta doncs no compartim. Jo estic molt més a prop de les inquietuds dels comerciants i dels botiguers que no pas de l'actitud que ha tingut l'Ajuntament fins ara amb aquest problema, i en definitiva doncs m'agradaria pensar que potser després de Nadal, quan s'acosti a l'any, de mandat, tindrem més elements de valoració. Crec que en aquests moments encara estan intentant impulsar el seu propi model, que respon al mandat que tenen dels seus ciutadans, però que s'hauria de ser una mica més curós, perquè així com Convergència i Esquerra i els independents amb Junts pel Sí, doncs hem de veure com consensuem coses amb la CUP, l'alcaldessa Colau hauria de consensuar més coses amb les altres forces polítiques i, per tant, tenir un model de ciutat una mica més de respecte a la diversitat i pluralitat que hi ha al propi Ajuntament i no pas amb una visió monocorde de només 11 regidors de 41.
Per tant, la suspèn. O necessita millora?
Bé, vostè el que vol és que posi una nota. Jo no posaré nota perquè no sóc àrbitre. Si jo posés nota, m'estaria atribuint el paper d'àrbitre. Jo no sóc àrbitre. Jo estic al mateix terreny de joc, amb camps contraris, que l'alcaldessa Colau i que el seu equip de govern. Com a conseller, vull entendre'm amb l'alcaldessa, amb el seu equip, a resoldre problemes que fan referència al turisme, i Barcelona és un dels nostres estàndards en política turística, o amb projecció internacional, i per tant m'agradaria pensar que més enllà del debat ideològic serem capaços, com a govern de Catalunya i com a Ajuntament de Barcelona, de treballar més junts del que hem aconseguit en aquests darrers 6 mesos. Vinga.
Conseller d'Economia i Empresa. Ai, d'Economia no, ja m'ha contagiat.
Això el senyor Claveguera ja li ha introduït la llavor.
Per favor,
Andreu Mascolell, que no vull ser conseller d'Economia, sobretot, eh?
Sempre marco tendència.
Conseller d'Ocupació. Moltíssimes gràcies, Felip Puig, moltíssimes gràcies, molt bona tarda.
Moltes gràcies.
I fins una pròxima ocasió.
Fins
gràcies també al Leandro Lamor, Joan Maria Claveguera, Manel Manchón, Joan Carles Valero, tornem dissabte que ve, com sempre, el Converses, cadena COPE, Catalunya i Andorra, des d'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Adéu-siau.